Després d'aquesta petita pausa, publicitat i notícies, reprenem el tema de la setmana dedicat aquest dimarts a la depressió, coincidint amb aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió que se celebrava aquest dilluns. I continuem sumant veus de professionals, i en aquesta ocasió ho fem des de Canal 20, amb el Cristian Serrano. Ell és psicòleg i el referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural, i conversa amb la Fanny Vivar.
Parlem ara amb el Cristian Serrano, que és el referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquest tema de la setmana dedicat al Dia Mundial de la Depressió, que va tenir lloc ahir dilluns. Parlem amb tu. La depressió afecta a més població de la que realment ens pensem?
A veure, jo quan penso una mica de... a quanta població pensem que afecta, també hem de tenir en compte una mica quina és la percepció que tenim cadascun de nosaltres a l'hora de pensar si n'hi ha molts o pocs casos en aquest sentit, no? Jo el que puc saber, en certa manera, de la depressió és que afecta un 5% de la població. Si tenim en compte doncs, que trastorns mentals més lleus, com per exemple trastorns psicòtics, són un 1%, doncs òbviament quan parlem de depressió és més o menys més freqüent. En aquest sentit, la depressió més usaria fins i tot l'ansietat, que rondaria el 6-7% aproximadament. Llavors, clar, és freqüent, però fins a quin punt? També hem de tenir en compte doncs, que quan parlem de depressió és el trastorn com a tal, però podem trobar persones doncs, que es trobin en un estat més de tristesa, però que no arribin potser a complir aquests criteris i que real sigui una mica més freqüent del que pensem.
I aquesta xifra... va en augment, va a la baixa...
En principi, totes aquestes xifres el que semblen indicar és que van pujant de manera progressiva, no d'una manera molt acusada, però sí que amb el pas dels anys doncs, continua pujant d'una manera doncs, progressiva i que de moment no dona sensació de que vagi a fer una baixada.
Per tant, és un tema que incumbe tractar-lo, no? També per això avui li donem veu aquí al Penedès en Xarxa. I en quins casos ens convé demanar ajuda professional?
Aquí quan penso una mica en el tema de en quins casos podem demanar ajuda, hem de pensar que no hem d'arribar a un punt extrem. Sí que és cert que a dia d'avui, amb el suport que puguem tenir, doncs a vegades ens costa més doncs, pel fet de demanar ajuda, o ens costa més pels preus que podem trobar en la privada, però l'ideal seria que no arribem a un punt en el que nosaltres ja estem enfonsats del tot al pou, sinó que puguem fer-ho abans. Jo crec que si pensem ara, jo m'he trencat una cama o estic refredat, no dubtaria en cap moment d'anar al metge. En canvi, quan parlem de salut mental, doncs encara està una mica tot el que és aquesta reticència a anar a una teràpia.
Llavors potser esperem massa?
Sí, normalment jo crec que guardem massa. Tendim com... Estic que vaig podent tirar encara, però no arribem a dir vaig a demanar ajuda en aquest sentit. Llavors, clar, quan arribes a vegades doncs, a consulta, doncs, també ens trobem doncs, pacients que ja estan en un estat més greu perquè hem anat guardant, i quan arribem potser ja estem en un estat doncs, que és quan ja estem al fons del tot.
I parlant de depressió, hi ha diferents tipus?
Sí, bueno, en sintomatologia podem trobar moltes similituds al final entre totes les depressions. Potser la més comuna que podríem dir que ens ve al cap és la depressió major, però sí que podem trobar doncs, una distímia, que per exemple seria una depressió una mica més lleu en aquest sentit a nivell de sintomatologia. Podem trobar trastorns bipolars que van oscil·lant entre una mica aquesta eufòria i aquesta part de depressió. Podem trobar la depressió postpart, és a dir, tenim diferents tipus de depressions dins del que hi cap i que, bueno, totes al final construeixen una mica aquest estat d'ànim que seria baix, que és una mica el que explica o que ens diria la depressió.
I quines conseqüències té en la nostra vida diària? Com podem detectar-ho, potser?
Bueno, per intentar detectar una mica la depressió, el que nosaltres hem de veure és com ens sentim nosaltres a nivell emocional. És a dir, quan nosaltres pensem en la depressió, hem de tenir en compte doncs, que ha d'haver tristesa. I aquí sí que m'agrada puntualitzar. No parlem d'una tristesa puntual de que diguis avui he tingut un mal dia, un estrès o alguna cosa així i avui estic trist. És a dir, tots tenim unes oscil·lacions base que diríem de avui estic una mica més alegre, avui estic una mica més trist.
Hi ha dies de tot, no?
Exacte, hi ha dies de tot. Llavors, quan parlem una mica ja de depressió és quan portem bastants dies amb aquest estat d'ànim baix, que ja ens costa sortir, que podem tenir com desmotivació, apatia, ens anem aïllant, ja veiem que ens costa una mica i ens pesa la vida, podríem dir, en aquest sentit. Llavors, aquí sí que hauríem de tenir en compte ja, a veure, anem amb més cura i a veure si puc demanar ajuda, perquè si anem tirant a la llarga, quan ja parlem de depressió, ja estem deixant de fer les activitats de la vida diària, ens costa fer llits, ens costa fer tot, estem tot el dia al llit. Llavors, clar, ja passem a un punt molt extrem, doncs que a vegades ens pot costar sortir des d'aquell punt. Millor no
arribar-hi. No arribar, no? Aquest punt. I quins recursos tenim al nostre abast? Aprofitem que et tenim aquí, no? Que ets el referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural. Quins recursos tenim al nostre abast?
Clar, a nivell de recursos, sempre tindrem com aquesta part més farmacològica que estan els antidepressius. M'agrada veure'ls més no com una forma de dependència, aquests fàrmacs, sí que utilitzar-los com una forma de pas, en certa manera, a tractaments que ens ajudin a gestionar millor el nostre dia a dia i a partir d'aquí, doncs, retirar la medicació. Sempre hi haurà gent, doncs, que pel que sigui, potser la necessita de manera més estable en el temps, però de forma general prefereixo veure-la, doncs, això, com una cosa puntual. Després no oblidar, doncs, òbviament, tots els centres que podem tenir, hospitals de dia, centres ja siguin d'ingrés hospitalari, serveis de rehabilitació comunitària, òbviament també el nostre rol, doncs, aquesta part d'activitat grupal i la part privada, doncs, que també constituiria una part, a dia d'avui, una part més gruixuda, sí, diríem, en aquest sentit de salut mental, però sí que és cert que no està, diguem, a les butxaques de tothom el poder permetre's, doncs, aquest tipus de, diguem, de tractament, perquè al final, doncs, si és una sessió setmanal, doncs pot suposar potser 200 euros a cada persona i amb els salaris que tenim a dia d'avui no és una cosa que
tothom
pugui.
No tothom s'ho pot permetre, no? Mm-hmm. Parlaves d'aquests grups de treball del CAP. Com funcionen?
Vale. Quan nosaltres parlem dels grups de treball que tenim al CAP, nosaltres fem activitat psicoeducativa, vale? Tot el que fem nosaltres amb ells és treballar, doncs, totes aquestes parts més emocionals amb pacients que normalment estan enfocats a que és sintomatologia més lleu o moderada. Vale? Llavors, no tractaríem casos de depressió com a tal, sinó que aquests anirien normalment per CESMA o per altres vies, vale? Però sí que tractem aquests que normalment van orientats més a estrès de la feina, que hem tingut, doncs, dificultats del dia a dia, problemes familiars. Totes aquestes persones sí que entrarien normalment en el grup psicoeducatius i que busquen gestionar millor totes aquestes parts emocionals que a vegades ens costen, i la idea és ajudar-los en tot aquest sentit proporcionant estratègies.
Quins són aquests grups que comentaves?
Com a grups, nosaltres ara mateix des del CAP tenim com, no diríem només de rural, sí, sinó que tenim com uns grups que són pautats a, que haurien de fer-se a tots els CAPs com a bàsics, podríem dir-lo, que tenim llavors el de benestar emocional, que aquest és el que aniria una mica més orientat a sintomatologia més de tristesa, depressió, en aquest sentit, que estem més apàtics. Després tenim els d'ansietat, més tipus nerviosisme, més tensió, sobretot per crisis d'angoixa, perquè fem també aquesta part de relaxació. Tenim els grups d'insomni, grups de fibromialgia i els grups de dol, que tot i que el dol també té, al final, a vegades aquesta tristesa, sí, no és tan relacionada com una depressió, sinó que normalment es deu, doncs, a una pèrdua com a tal.
I algun d'aquests grups que comentaves va orientat cap a depressió?
Sí, el de benestar emocional ara mateix és el que tenim més orientat, doncs, de cara a aquesta tristesa, aquesta apatia, i dins d'aquest grup, sobretot, el que fem és treballar, doncs, tot el que seria les emocions, sempre des de perspectiva més cognitiu-conductual, que diem en psicologia, que parlem sobretot d'aquesta relació entre pensaments, emocions i conductes, i arran d'aquí anem treballant tota aquesta part. També agafem un punt una mica del sentit de la vida, perquè a vegades també, doncs, ens podem trobar en aquest no saber on vaig, no saber què és el que vull fer a la meva vida, que a vegades com no saben on anem, també ens pot generar aquest malestar, aquesta tristesa, i llavors també és un punt que treballem.
I qui pot accedir a aquests grups?
En principi, per accés, és el que he comentat, tota persona que es trobi en alguna situació normalment de tristesa, estrès, que poden ser, jo què sé, problemes familiars a vegades, o que senten, doncs, que no poden sortir endavant, en certa manera, no fins a un punt potser d'una depressió, que ja parlaríem d'un més greu en aquest sentit i que aniria per altres vies, però sí que agafem tota aquesta part més lleu i moderada i que tindrien accés al que seria a tots aquests serveis nous que estem oferint des del CAP.
I com es pot accedir a aquests grups?
Per accedir, en principi, només cal que vagin al metge o infermera i li expliquin una mica doncs, les circumstàncies doncs, que ells tenen en el dia a dia. Quan ells veuen doncs, també, doncs, ostres, aquesta persona doncs, està en un estat d'ànim baix, està passant per determinades dificultats i de més, bon, normalment se li ofereix doncs, l'activitat grupal. Aquí també entra el punt de si aquesta persona es sent còmoda
participant, no?
Clar, o sigui, no és el mateix una individual, que potser és molt més privada com a tal participant, que una activitat grupal que a vegades pot implicar doncs, que al parlar-ho estàs en un grup. Sí que és cert que els que venen normalment estan contents a participar en l'activitat grupal, però tampoc els obliguem en aquest sentit a dir has de participar, perquè al final vens al grup i aquí ve, es queda amb les estratègies i marxa, però sempre és molt més ric si participen tots en aquest sentit.
I hem parlat dels casos en què sí que es pot accedir, però hi ha alguns casos en els quals no es pot?
Evidentment, quan nosaltres parlem d'una depressió, ja seria un criteri que normalment tenim en compte com a exclusió, bueno, depressió major, diríem, en aquest sentit, com a criteri d'exclusió, però també entrarien, òbviament, trastorns mentals més greus, que hi hagin psicosis o que a vegades puguin estar descompensats amb la medicació, que també són coses que nosaltres doncs les tenim com a criteris perquè, òbviament, entrarien ja per altres vies i no serien ja tan casos lleus o moderats com a tal.
I aquests grups que comentaves, quina durada tenen?
Com a durada, la major part dels grups els tenim entre 9 i 12 sessions. És a dir, si tenim en compte que a dia d'avui doncs, són uns 3 mesos una intervenció psicoterapèutica, llavors està molt bé que vagin una mica en aquesta línia, 9-12 sessions, que són uns 2-3 mesos més o menys, fent una sessió setmanal. I en quant a temps, normalment fem 60-90 minuts. Normalment tendim més a 90 minuts
que a 60.
Que a 60, però bueno, si tenim en compte una mica el preu que pot tenir doncs, la salut mental a dia d'avui en privada, doncs, és un bon recurs que poden utilitzar al final a nivell de comunitat.
No poder tenir a l'abast no, aquestes sessions durant aquests 3 mesos, no? Tenir tot aquest servei, doncs està molt bé donar-ho a conèixer perquè potser hi ha molts oients que ens estan escoltant i que no saben que existeix aquesta possibilitat.
Bueno, exacte, o sigui, al final una mica el que veiem també nosaltres en dades és que encara no es sap molt d'aquest servei. També és cert que hem entrat fa relativament poc dins de tot el que és el CAP, però bueno, que esperem que al llarg termini també vagi agafant més rodatge i hi hagi més gent doncs,
que
participi,
no?
S'animi a participar, en aquest sentit.
I quins continguts, reprenem una mica el tema dels grups, quins continguts acostumeu a treballar?
A nivell de continguts, en el cas, per exemple, doncs, el de benestar emocional, una mica en el contingut que treballem a dia d'avui, sí que ho enfoquem tot en aquesta part més cognitiu-conductual, sobretot treballar pensaments, perquè al final els pensaments poden ser com aquesta part en la que nosaltres ens anem matxacant quan parlem de depressió, tot el que és el tema de la culpa, el tema que pugui ser nosaltres de els pensaments autodestructius que tenim nosaltres, els errors cognitius, que quan parlo una mica d'errors cognitius, que potser per mi és com
sí, molt normal,
lògic, són aquests errors una mica que tenim nosaltres a nivell de pensament que van una mica autosabotejar-nos. Vale? Per exemple, doncs, ficar-nos etiquetes. Soc un inútil, no serveixo per res. Totes aquestes etiquetes o se'm donen fatal dels esports. Són etiquetes que a vegades ens fiquem, que poden venir influenciades pel nostre entorn i que al final també ens fan sentir-nos pitjor a nosaltres a nivell emocional. Llavors treballem tot el que és el tema de pensaments, però també identificar aquestes emocions. A vegades tampoc sabem ficar en paraules
què sentim,
què
no?
Sentim exactament. Llavors, bueno, tota aquesta part també l'anem treballant i, bueno, òbviament, el que ha comentat una mica, el sentit de la vida, no? O sigui, saber una mica què tenim nosaltres com a objectiu ens agradaria també fer, perquè al final també tenir un sentit, o un sentit de propòsit, diríem, també ens ajuda a estar més motivats i no tenir aquesta apatia que al final també influeix.
Quin és el perfil que diries que es repeteix més en aquests grups?
A veure, de forma general, dins dels grups podem trobar sobretot molt tema depressió o tristesa, molt de tema laboral. Ara, al final també tant en depressió com en ansietat. O sigui, són com temes laborals que sí que trobem que afecten considerablement, sobretot, per exemple, períodes d'atur de llarga durada o dificultats familiars que tenim a casa. Llavors, bueno, són com temes que són com més comuns potser en aquest punt i que acaben, doncs, òbviament, afectant doncs, l'estat d'ànim de la persona.
I una altra tasca que s'està iniciant al CAP, aprofitant que et tenim aquí, et preguntarem, és el tema de la prescripció social. Mm-hmm. Què és això de la prescripció social?
Mm-hmm. Vale, quan parlem de prescripció social hem de tenir en compte que s'està intentant fer com un canvi de paradigma a nivell de salut. Fins ara sempre hem tingut el focus en tot el que és la patologia, és a dir, ens enfoquem quan ja estem malalts i intentem curar aquesta malaltia, i l'enfoc que s'està buscant ara és una mica el salutogènic, és a dir, el que busquem és centrar-nos en aquestes conductes de salut que ens generen benestar i que contribueixen, en certa manera, a que nosaltres ens trobem millor i a prevenir altres patologies. Vale? Llavors, quan parlem de prescripció social, normalment el que fem és, amb la persona, intentem pactar una activitat que s'està realitzant a la comunitat, i aquí no seria tant com que el teu amic et digui, mira, podries apuntar-te al gimnàs, o podries venir a ioga, o podries fer alguna activitat, sinó que normalment aquesta va pactada amb el metge com si fos una forma de tractament més, i fem un seguiment. Passem uns qüestionaris per veure com li va, anem revisant i anem fent un seguiment d'aquesta persona per veure si es vincula a aquesta activitat i com li està anant a nivell emocional.
L'objectiu quin és?
Un dels objectius que s'ha agafat això és que intentem nosaltres que les persones, sobretot, que ens trobem moltes vegades amb solitud no desitjada, amb casos de tristesa, amb casos, potser, angoixes més lleus, moltes vegades no necessitem fer aquest ús de medicació, sinó que a vegades podem utilitzar doncs, recursos que tenim a nivell comunitari, però que a vegades no ens surten com per motivació en aquest sentit, i a vegades veure-ho com una forma doncs, de tractament també és més fàcil que la gent s'acabi vinculant. Per exemple, a dia d'avui, tot i que tenim pantalles, que tenim tantes coses, podem comunicar-nos tot el que vulguem, però tenim unes tasses també de solitud no desitjada molt altes en comparació. Llavors, bueno, tota aquesta solitud, doncs, bueno, potser si fem activitats comunitàries, doncs ja coneixes gent, ja intentes vincular-te a aquestes persones i també ajuda una mica doncs, a que aquesta solitud que no feies perquè volguessis de forma voluntària, ja t'ajudi una mica a conèixer gent, a més amb una afició que en principi t'agrada perquè has escollit,
sí, exacte.
I que bueno, ja teniu una cosa en comú i pot ajudar doncs, a millorar.
I el tema de la prescripció social que comentaves, com s'hi accedeix?
En principi s'accedeix per qualsevol professional que tinguem al CAP, ¿vale? Pot ser igual metge o infermeria. De moment encara estem organitzant tot el que és el mapeig d'actius, és a dir, recollir totes les activitats que a nivell de rural s'estan realitzant al territori, des d'ajuntaments, des de tot el que són associacions, recollir tota aquesta part d'activitats que es fan en general, perquè quan una persona doncs, es vingui i ens digui, escolta, jo vull una prescripció social o m'interessaria poder participar, doncs bueno, aquí veurem, doncs, treurem el mapa d'actius, doncs quines activitats t'interessen. Doncs, bueno, a mi m'agradaria ioga. Doncs ioga es fa, per exemple, jo què sé, a la Granada, a Sant Monjos, quina et va més bé, i a partir d'aquí fas aquesta prescripció.
Va, o sigui, això està encara una mica en procés, no?, de crear aquest mapa que deies.
Sí, bueno, la idea és impulsar-ho de cara a aquest any, perquè jo ja estic recollint totes aquestes activitats comunitàries que s'estan fent, i la idea és fer-ho en aquests 2-3 mesos de principis d'any i ja tenir-ho de cara, doncs, per la segona meitat ja poder anar tirant tota aquesta prescripció social endavant.
A vegades també el que costa, no?, o pot estar mal vist demanar ajuda de professionals. Això també ens influeix a vegades, no?
Sí, l'estigmatització al final de la psicologia també entenc que és una ciència molt recent, és a dir, potser portem, no sé, sembla que són uns 140 anys com la psicologia, que realment és una ciència molt nova, i entenc que al final doncs, encara som una mica escèptics sobre el tema de la psicologia, que no acaba de tenir doncs, potser encara un bagatge en comparació a la medicina, un nivell d'estudi igual. Llavors, entenc que, al final, doncs, encara costa d'arrencar tota aquesta part, però sí que crec doncs, que al final anirà sortint endavant, i encara que costi, a vegades, jo penso que quan vols anar també et fa una mica de por, perquè és una mica obrir-te...
Sí,
a...
i això també ens costa una
exacte,
mica.
O sigui, fa por realment a l'obrir-te davant d'una persona que a més no coneixes. Perquè tu vas allà i sí, nosaltres com a psicòlegs estem allà asseguts,
sí.
Però per la persona en plan, aquesta persona no la conec de res.
Clar,
i
he d'explicar-li,
no? I li has d'explicar tot el personal, no? Sí, bueno, entenc que costa, però és una cosa que al final nosaltres parlar ja és com que li fiquem paraules a aquestes emocions, li fiquem paraules a aquests pensaments i ens acaba ajudant també en anar gestionant tota aquesta part que a vegades nosaltres anem guardant, com diem, sota la catifa, però que al final, quan surten,
exacte,
normalment és quan diem que ja arriben en un estat molt més greu, però perquè ja han guardat tantes coses que ja no es pot aguantar.
Ja no es pot guardar res més, oi?
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Cristian Serrano, referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural, per acompanyar-nos avui aquí aquest matí en aquest tema de la setmana, el Penedès en xarxa. Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Volem acabar aquest tema de la setmana posant una mica de llum i color a la foscor de la depressió amb aquesta cançó tan motivadora, Ain't No Mountain High Enough, no hi ha cap muntanya prou alta, a càrrec de Diana Ross.
If you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Bon dia, comencem aquest nou flaix informatiu explicant-vos que govern i oposició d'Olèrdola mantenen les seves diferències sobre la factura de l'aigua i la taxa d'escombraries. Així, ahir dilluns al vespre tenia lloc un ple extraordinari a l'Ajuntament d'Olèrdola que ha tornat a posar de manifest les diferències que mantenen govern i oposició sobre la factura de l'aigua i la taxa de recollida d'escombraries. Alternativa per Olèrdola demanava que es tornés als preus anteriors a l'aigua i deixar sense efecte la taxa de gestió de residus. Des del govern es va recordar que l'augment del preu de l'aigua s'aplicava perquè Aigües havia incrementat els costos de manera considerable el 2024 fins a 98.000 euros més. També es va detallar que de les 359 signatures recollides per Alternativa per Olèrdola, només 29 corresponien a abonats al municipi amb sistema d'aforament. Sobre la taxa d'escombraries, el govern va posar l'accent en que la normativa europea obliga a cobrir amb la taxa el 100% del cost del servei de recollida. La voluntat del govern era la de confeccionar una taxa de pagament per generació d'ús. La Mancomunitat, però, ha elaborat un informe que assenyala la impossibilitat de calcular la taxa per generació, atès als dèficits actuals de l'aplicació mòbil que recull les dades. Seguim explicant-vos que aquest proper diumenge es presentaran els resultats de les excavacions que es van realitzar el 2021 al jaciment de Calbou, a Sant Sebastià dels Gorgs, de la mà de la cooperativa Arqueobitis, responsables de les excavacions i posterior estudi de materials. Els resultats faran referència al camp de Sitges i als enterraments romans que s'hi van trobar i van ser finançades per la propietat, Albert Valldosera, el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament d'Avinyonet. A més, es podrà visitar una petita exposició de les troballes més destacades. Això serà diumenge a les 11 del matí a la sala d'actes del local social municipal de Minyó Nou. Seguim apuntant-vos que l'Ajuntament de Cunit i el grup Bonpreu, que està construint un nou establiment al municipi, a peu de la carretera C31, han signat un conveni de col·laboració per facilitar la inserció laboral de veïns a la localitat que busquen feina. Amb aquest acord es coordinaran esforços en la selecció de personal a través de la borsa de treball municipal. Així, es proporcionarà a l'empresa candidats per al procés de selecció, així com la cessió d'espais per dur a terme les entrevistes. El nou establiment s'està construint a la zona de la plana del Castell. Actualment, l'empresa ja disposa d'un supermercat a Cunit, però funciona en règim de lloguer. A causa de la negativa del propietari de la nau a establir contactes a llarg termini, Bonpreu ha optat per construir un centre de la seva pròpia titularitat. A més, el grup Bonpreu preveu l'obertura de nous establiments al Vendrell i a Calafell.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen gairebé 5 minuts de 11:15. El pupitre és un moble de fusta que inclou un seient i una taula amb tapa, generalment en forma de pla inclinat, sobre el qual es posa el paper per escriure més còmodament. Un paper on hi podem escriure, per exemple, en aquest moment de l'any, la típica llista de bons propòsits. Ara ens imaginarem que ens asseiem en aquest pupitre per conversar amb la mestra de mestres, Carme Ortoll, que es troba a Canal 20, amb la Fanny Vivar.
Bon dia, Carme. En aquest programa del pupitre del mes de gener, de què parlarem avui?
Doncs mira, avui, aquest mes de gener, el primer mes de l'any, al pupitre, parlarem dels bons propòsits, perquè tots sabem que potser és el millor moment per fer-nos bons propòsits i nous de cara a l'any que comença. Aquests dies de Nadal, dies per molts de nosaltres de família i de recolliment, és un moment ideal per reflexionar sobre com ha estat aquest últim any que deixem enrere, com l'hem viscut i, si és el cas, doncs marcar-nos nous objectius de cara als propers mesos.
Quan parlem de bons propòsits que comentaves en general, de quins aspectes parlem?
Per mi, els bons propòsits sempre van relacionats amb la millora. Mira, per exemple, en millorar la nostra alimentació, la nostra manera de menjar i d'organitzar els àpats. Un altre aspecte, normalment, va sempre lligat a l'exercici físic, al moviment i al descans. Són dos pilars fonamentals per tenir i mantenir una bona salut. També parlem d'altres propòsits diferents, més relacionats amb la lectura, la cultura, la música, la pràctica d'activitats creatives i esportives, el cant, el ball, els jocs de taula, o també el dedicar més temps a les persones que estimem i a la gent de casa. I també un altre propòsit interessant és dedicar temps i espais a nosaltres mateixos. Altres aspectes que a vegades també ens proposem poden estar més relacionats amb la comunitat, amb les tradicions, amb aspectes lligats al voluntariat. I segurament que un dels altres propòsits que alguns ens farem serà potser reduir les estones del temps que dediquem a les xarxes socials o a l'ús de tot tipus de pantalles. Aquests que hem enumerat podrien ser alguns dels propòsits, segurament, entre molts d'altres, és clar.
Aquest últim me l'anoto jo, aquest el tinc a la meva llista jo, aquest de dedicar menys temps a les xarxes. Quan comentaves ara al final això de que podien ser molts altres, en quins altres temes apuntaries que també ens podem fer propòsits en aquestes dates?
Mira, la llista de propòsits de les diferents persones pot ser molt llarga, tan llarga com gustos i pensaments tinguem. Per exemple, uns altres propòsits més que importants són tots els relacionats amb el medi ambient, el poder desplaçar-nos d'un lloc a l'altre de manera més ecològica, utilitzar el transport públic, reduir el consum de deixalles, evitar el plàstic d'un sol ús, o portar sempre bosses reutilitzables, comprar granel per evitar envasos, practicar el compostatge, separar correctament els residus orgànics i promoure hàbits sostenibles. Aquests també podrien ser a la llista dels bons propòsits. Com un altre propòsit molt engrescador relacionat amb aquest podria ser el passar més temps a la natura, als espais lliures, on poder respirar més sa, fer passejades prop del mar i dels rius o de les muntanyes, o fins i tot passar més estones als parcs de les viles o de les ciutats. També són bones pràctiques que ens ajuden a viure de manera més conscient i ajudar a millorar el benestar tant nostre com de la comunitat.
I en aquest sentit, entre aquests propòsits, també hi podria haver el d'eliminar hàbits més nocius, si en tenim algun, i passar-los a ser hàbits més saludables?
Sí, aquests també són importants a l'hora de fer-nos bons propòsits. Tot el que sigui avançar en salut, des d'intentar no tenir una vida sedentària, fins a altres aspectes, si és el cas, com la reducció de l'alcohol o del tabac, entre altres productes, en són del tot positius. Per les persones que fumen, el començament d'all sempre és un bon moment per deixar enrere el fum. Aquesta és una decisió molt positiva per un mateix i per als del voltant, i aporta molts beneficis, com per exemple la millora de la funció pulmonar, la respiració es torna més fluida, millora el mal alè i fins i tot l'olor del cos. La pell del cos recupera color i elasticitat, es redueix el risc i el perill de malalties i en general es millora la salut. Quan portes a bon terme un propòsit d'aquestes característiques, notes que tens més energia, ja que el cos rep millor l'oxigen i t'ajuda a sentir-te més actiu i augmentar l'esperança i la qualitat de vida. T'adones, des del primer dia, que tots són avantatges i això fa que, a més, també tinguis un augment de l'autoestima i milloris l'estat d'ànim. Aquests són reptes importants que, encara que a vegades costen, tothom ho pot fer. I el que aporten els que ho posen a la llista dels propòsits són beneficis del tot positius.
I si parlem d'altres propòsits i intencions saludables a nivell, en aquest cas, més social, quins podrien ser aquests?
Podrien ser molts. Un propòsit molt important que enguany també podríem posar a la nostra llista particular és dedicar més temps del que dediquem a les relacions saludables, sobretot amb aquelles persones que estem bé i que sabem que ens aporten aspectes positius, com potser la família o els amics. Alguns aspectes dels que notem en aquestes circumstàncies és que les persones que tens al costat i en qui estàs bé t'ofereixen una xarxa de suports que t'ajuden a afrontar tant els moments més agraïts com els més dificultosos. I tenir al costat un bon amic o una bona amiga amb qui comunicar-se són relacions saludables que fa que es millori l'estat d'ànim i la confiança en un mateix i en els altres. Fixa't, hi ha estudis que expliquen que poques hores aporten tant de benestar com una bona xarxa afectiva d'amics i amigues. I, a més, augmenta l'esperança de vida. Ho diuen els estudis. Passar temps amb els amics ens aporta moments de tranquil·litat, d'alegria i de bon fer. Vivències essencials per crear situacions equilibrades des de totes les parts. A més, tots sabem que les relacions saludables, socials, i les connexions humanes són essencials pel nostre benestar integral. I seguint en aquesta línia de propòsits, un de que jo em proposo cada any i que m'agrada fer-lo cada vegada més és el de ser més agraïda.
Tan important.
Agraïda de tot el que tenim, que és molt, i a vegades no li donem gaire valor. Aquest és un dels hàbits interessants que ens podem proposar en cas de que no ho fem gaire, perquè l'agraïment és un dels valors més poderosos, que ens ajuda tant a nivell de salut emocional com mental. Ser agraïts té molts beneficis, perquè ens millora la felicitat i ens ajuda a veure el costat positiu de les coses i, a més, ens enforteix com a persones, tant a nosaltres mateixes com a també a crear vincles amb els que tenim al voltant. Incloure, doncs, la gratitud en les nostres rutines quotidianes és un bon propòsit, ja que pots començar cada dia de l'any amb més optimisme.
Aquest l'hauríem de tenir tots apuntats en aquesta llista. I parlant de llistes, si anem complint aquesta llista que ens fem de propòsits, que cadascú es fa la seva, i els escrivim a la llibreta del nou any, què et sembla que hi guanyem?
Mira, cadascú sabrà els seus guanys personals, només faltaria. Però, en general, complir allò que et proposes et dona un estat de satisfacció, de més serenor, i t'ajuda a viure amb un equilibri més interior, més ferm. Permetre'ns una gestió personal i emocional més plena normalment ens ajuda a sentir i ens acompanya més cap a un estat de plenitud. Els avenços que obtenim cadascú amb allò que ens proposem i sobretot amb allò que anem complint del que ens proposem realment, ens ajuda gairebé sempre a millorar la confiança en nosaltres mateixes i ens fa créixer a molts nivells. A vegades, només ens cal millorar alguna de les habilitats i les maneres de comportar-nos per afrontar millor les situacions i donar pas a petites fites, no a grans fites, a petites fites, que d'una manera o d'una altra ens augmentaran aquesta satisfacció personal. Fixa't, petites fites com, per exemple, ser més puntuals o arribar a l'hora als llocs. Pot ser útil per desenvolupar hàbits més responsables, planificar les activitats en temps, utilitzar recordatoris, afegir uns minuts extres al teu horari, així poder evitar imprevistos o crear rutines que ens ajudin a evitar les distraccions fora d'hora. Són aspectes que ens fan reflexionar en què la puntualitat és bona per tu i, sobretot, et fa ser respectuós amb la persona que t'espera. I això sempre reforça els bons hàbits i ajuda en molts aspectes.
I si continuem avançant una mica més, hi ha alguns rituals que ens acompanyen en aquest estat dels propòsits pel benestar que considerem més del dia a dia, més de diari?
Sí, sí que n'hi ha. En aquest sentit, he llegit fa pocs dies diferents reflexions que expliquen que a cadascú de nosaltres els que ens va més bé són els nostres propis rituals, però que n'hi ha uns quants en què tots els estudiosos coincideixen en què són essencials per a un funcionament més relaxat i més plàcid de les persones. Per exemple, no només, com ja he dit, el dedicar més temps als altres, sinó donar-nos temps a nosaltres mateixes, donar-nos temps i escoltar-nos. En aquest món tan precipitat i amb tantíssimes coses que ens persegueixen, donar-nos temps és un bon propòsit. Temps per fer les coses de manera tranquil·la i de no haver-ho de fer tot corre i cuita. Aquest en seria un. Explicava l'escrit que vaig llegir que si pots fer dues coses en aquest sentit, no en vulguis fer quatre corrent i sense gaudir-les, perquè no et donarà la mateixa satisfacció. un altre dels que expliquen els experts, seria reduir tot el que puguem al desordre. Fixa't.
Aquest també és important.
Allò que cada cosa al seu lloc i un lloc per cada cosa, tots sabem, i segurament que compartim, que va millor per fer-ho que no pas no fer-lo. Fins i tot en aquest sentit han nascut nous oficis relacionats amb l'endreça de les cases i dels espais en general. Un altre que seria important de parlar-ne és quan convivim amb altres persones i sobretot amb infants i joves, saber bé quines són les tasques que tenim cadascú per tal que aquesta convivència sigui positiva i al màxim d'amable.
I aquí parlaríem de responsabilitats i de límits?
Parlaríem de responsabilitats i de límits, entre altres coses. Tant de l'una com de l'altra sempre va bé de parlar-la. Tant entre les persones grans com amb els petits o amb els joves. Perquè parlar de límits també és parlar de valors, de respecte, de com podem mantenir relacions cordials i saludables amb les altres persones que tenim al voltant. I encara que no ens ho sembli, ens ajuda a protegir el benestar de tots els que convivim. Fixa't, de límits, ja sabem tots que n'hi ha de moltes classes, de físics, d'emocionals, de socials, fins i tot de mentals. I amb ells establim fins allà on cadascú pensa que hi pot arribar. I també fins on pensem o volem que arribin els altres a les nostres vides. I siguin els que siguin els límits ben tractats, ens ajuden a evitar de sentir-nos incòmodes i fins i tot vulnerables davant d'alguna situació.
Quins són aquests límits que comentaves?
Mira, per exemple, els físics. Ens poden ajudar a determinar el nostre espai més personal i quin volem deixar entre més a prop, quin volem que entri dins nostre i al nostre costat i qui no ens agrada tant que hi sigui. Ens ajuda a saber i a poder manifestar les distàncies que cadascú vol mantenir amb els altres. Un altre serien límits socials. És on defensem, creem i definim els nostres espais en relació amb els altres. Com, per exemple, saber i poder decidir quines activitats fem amb altres persones de casa o de fora de casa i quins aspectes volem o ens agrada de compartir.
També comentaves alguns d'emocionals.
Emocionals. Ens protegeixen dels nostres sentiments, el nostre tarannà, la nostra manera de fer i també la nostra salut. Ens protegeixen de viure aspectes i activitats que no ens agraden, que ens passin i que volem evitar. I encara en tenim uns altres, que encara que no en parlem gaire, són molt importants, que són els límits més professionals, que ens orienten en el que és acceptable dins de les nostres responsabilitats en cada lloc de feina i ens marquen l'equilibri d'allò que ens fa feliços i satisfets en la nostra vida professional i personal, i també ens orienten sobre la conciliació. Compartir els processos de repartir i adjudicar el que a cadascú li va bé i parlar-ho i acordar-ho, fer-ho saber, ajuda també a un bon funcionament i fomenta el respecte que ens ajuda a tots a entendre les necessitats tant nostres com dels altres. Per això, establir límits, encara que sembla que sigui difícil, sobretot en algunes edats, és del tot essencial per viure en plenitud i construir relacions basades en la confiança.
També el començament d'any és un bon moment per compartir reflexions que ens ajudin a promoure entre tots el benestar dels infants.
I tant. Per això, i pels infants, sempre és un bon moment. I ho és tant a les cases com en els centres educatius, en els espais on es mouen diàriament les criatures. En podríem parlar de moltes, eh? Encara que avui ens centrarem més en les més bàsiques, com per exemple el fomentar cada vegada més una alimentació saludable i equilibrada i ensenyar-nos, tant als infants com als joves, la importància de menjar molts tipus d'aliments diferents i sobretot també de manera ordenada. Compartir aquesta importància d'una alimentació mediterrània on no poden faltar les proteïnes, els hidrats com la carn, els peixos, els ous, l'arròs, la verdura, el pa, la fruita, els làctics, els seus derivats. I continuaríem, entre altres ingredients, i sobretot beure aigua de manera regular cada dia també és un propòsit importantíssim. Hi ha una teoria dels colors dels aliments que s'associa cada color amb una propietat nutricional i la salut. explica que cada aliment té unes característiques segons els seus colors i entre tots els colors ens aporten una dieta equilibrada i ben variada. I si a més d'incorporar aliments de tots els colors en els àpats per aportar-nos una nutrició més completa, també podem organitzar-ho amb els infants i els adolescents i els grans de casa, també és una tasca divertida i molt saludable. I un altre propòsit important, a més del que hem dit i que sempre ens agrada repetir, sobretot relacionat amb els infants, és l'estar junts i el compartir. Compartir converses, compartir jocs, activitats i inquietuds, dedicar temps a l'escolta, al que es puguin explicar les seves coses i poder-los oferir sempre que ho necessiten el nostre acompanyament i suport. Fer-los sentir valorats i ajudar-los a avançar en el seu dia a dia és un aspecte important que tots, normalment, ja fem, però també és un bon propòsit que cal recordar. Com també ho és, amb els adolescents, sobretot, de mantenir uns bons horaris de son i de descans, adequats a cada edat i a cada persona.
I quins altres propòsits, a part d'aquest que hem parlat, es considerarien també bons propòsits que podríem fer els adults respecte a la mainada i que podríem afegir en aquest llistat de propòsits que ens fem?
Mira, un d'interessant i imprescindible és promoure cada vegada més entorns segurs, ells es sentin ben acceptats, inclosos i estimats. Això és fonamental pel seu desenvolupament. Espais on es sentin en confiança, està comprovat que augmenta l'autoestima i el respecte dels uns amb els altres. Llocs, sempre que es pugui, a l'aire lliure, on cadascú pugui jugar de manera individual o en grup, al carrer o amb altres espais, tots amb la seguretat desitjable. També podríem afegir un bon hàbit com l'acostar-los i fomentar en les criatures els espais nets i ordenats, a més dels materials segurs. Com també seran bons propòsits per l'any que comença, algun d'altres més lligats amb la cultura, com visitar més les biblioteques, les sales d'exposicions, els museus, així com sales interactives de coneixement i descoberta, adaptades a diferents edats i gustos de les criatures. Una altra proposta molt positiva també seria assistir a espectacles de titelles o de teatre, o espectacles musicals, o cantates corals, o concerts. Totes elles són activitats que segur que si les posem al llistat dels propòsits de l'any ens aportaran bon fer i alegria per tots, petits i grans. I en aquestes propostes d'activitats amb els petits i joves de casa les podem fer junts i segur que encara resultaran més motivadores i és la clau perquè tothom s'ho passi la mar de bé.
I com podem fer-nos-ho perquè aquests propòsits i projectes que ens proposem aquí el mes de gener, abans de tot just començar l'any, siguin al màxim de reals i ens durin més mesos que només, no només aquests primers?
Això és més difícil. I per mi el que és important és que allò que ens proposem sigui realista i fàcil. Fàcil de fer i sobretot basar-nos en coses que puguem aconseguir i que mentre les fem les puguem gaudir i que cada petita fita que aconseguim ens faci sentir bé i ens encoratgi a avançar encara més cap a altres aspectes i que ens aportin més motivació. Hi ha unes reflexions de diferents autors, molt d'ells anònims, que diuen «Els somnis no es compleixen sols, es construeixen pas a pas». I una altra, que també m'agrada, que diu «Cada petit èxit és un gran pas cap als seus somnis». Ja veus, si fem pensaments en aquest sentit i cada objectiu que anem aconseguint dels que ens hem proposat és moltes vegades la prova de que la motivació i la constància poden donar el millor fruit. La neurociència també ens explica que la voluntat, quan es dirigeix cap a accions pròpies i cap a un fi desitjat, es va sentint recompensada. De fet, a vegades plantejar-nos coses per tot un any és molt de temps. Per això, potser el millor propòsit és començar pel dia d'avui, sense presses, i anar allargant en el temps amb constància, amb voluntat, esforç, avançant cap a cada un dels propòsits que més desitgem.
I ara ens agradaria continuar parlant de tots aquests propòsits i totes aquestes qüestions interessants que ens planteja aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar per un altre dia, avui. ens has acompanyat en aquest primer propitre del 2025 per parlar dels bons propòsits que ens fem normalment al començar un nou any, la Carme Ortoll Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius ens han acompanyat avui?
Mira, a més, com bé deies, també ens hem servit d'articles, com fem sempre, investigacions, conferències, entrevistes i lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia, de la filosofia i, en aquest cas, també de la salut, entre d'altres, com el doctor Valentí Fuster, la Núria Coll, d'Ets el que menges, la doctora Roura, el David Bueno, el Francisco Alcaide, el Fem Salut, el Diccionari de la Llengua Catalana, el Diari de l'Educació, VilaWeb, i també algunes aportacions del xat GPT. I, com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules del Centre del Servei d'Educació de Catalunya.
I acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui, com bé dius, deixarem escrita a la pissarra una frase sobre els propòsits que vaig llegir d'Albert Einstein, que ens diu: els propòsits no són fàcils, però són els reptes els que ens donen valor als èxits. Doncs fins aquí. I que des d'aquest pupitre tots els desitjos per un nou any que ens porti nous auguris i que siguin ben positius i que obrin noves oportunitats per a tothom.
Moltes gràcies, Carme. Avui, fins aquí.
I gràcies per la confiança i per la vostra escolta. A veure si un altre dia tenim ocasió que amb tots els oients que sou en sintonia podem fer un bon debat que segurament ens ajudarà a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Amb la mestra de mestres Carme Ortoll posem el punt i final a aquesta segona hora. A les 11:06 tornem, perquè ara fem una petita pausa i arriba el butlletí de notícies. I en aquesta tercera hora tindrem el català al carrer, aprendrem, jugarem, hi ha concurs. Avui regalem una bonica història dels germans Corp per a nens i nenes a partir de 6 anys. I després del flaix de 11:45, encara us portarem les pantalles, que és una setmana freda i potser farem més sofà, manta i sèries que mai, i una fake news per acabar.